Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre. Arribem a les 12:20, estem a la meitat de la setmana, acabant el mes de maig, encara no, demà, però avui ja, 30 de maig del 2018, hores d'ara, doncs amb 18 graus a la ciutat de Lleida, plovent, ara plovent amb un ritme d'aquest que diuen que és bo, aquest és el bon ritme, per la terra, unes hores amb aquest ritme, però plovent. Avui què farem? Doncs buscar aquesta previsió meteorològica, parlar de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Hem convidat també el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, perquè ens expliqui, escolta, si això que ha passat el mes de maig és relativament normal o no, si no ho és, per què ha passat, si hi ha alguna cosa que està canviant, i també li preguntarem, jo sé que no és massa amant de fer-ho, però escolta, el juny com serà? Com diuen que serà? Almenys els primers dies, el cap de setmana. Mira, arribarem al primer cap de setmana. També escoltarem l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme García i les rutes turístiques que ens proposa el Joan Bellmunt, ja saps, visitant totes les comarques de la província de Lleida. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una estarà amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i també parlant dels nostres carrers. I a dos quarts de dues ja tindrem les noves tecnologies en marxa des de l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Com sempre, fem una primera connexió avui, perquè tindrem dues connexions. Una primera amb la Anna Borrell, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es mantindrà el cel força ennuvolat al llarg de la tarda. Continuarem amb aquests ruixats i tempestes que poden arribar a ser encara localment fortes, amb calamarsa. De fet, hi ha avisos activats avui de nivell groc per tempestes i pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, fins ben bé al vespre, excepte la Vall d'Aran. Les temperatures baixen avui, hi haurà màximes de 21 graus a Lleida, també 21 a la Seu d'Urgell i a Viella, i a Balaguer i Tàrrega arribarem als 22. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de component sud. Demà tindrem encara un cel molt ennuvolat a la meitat nord, en general també doncs, a les comarques de Lleida, intervals de núvols al sud. Esperem ruixats i tempestes doncs, al nord, sobretot a la tarda, que poden arribar a ser localment forts i amb calamarsa. No descartem que la resta també n'apareguin alguns, però més dispersos i ocasionals. Les temperatures mínimes no variaran gaire. Baixarem fins als 14 a Lleida. En tindrem 13 a Balaguer, a Tàrrega 12 graus i a la Seu, a Viella, mínimes de 10 aquesta nit. La màxima pujarà demà ja a la meitat sud i el vent es mantindrà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, anem a posar-li una mica de música al matí, al migdia. Com sempre, saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, perquè ens envies, home, si pots fer les notes de veu, molt millor, ens envies un missatge de veu, dient el que vulguis, i si no, escrit, i si no, una foto, el que tu veguis. Però qui cante, va? Mira, el Santi, que ja fa dies que també està enviant informació, diu, aquest es diu quasi com tu, home, sí, suposo que és un diminutiu, es diu Rick, de nom. Bé, de fet, no sé com es diu, si es diu exactament així, però artísticament es diu Rick Astley. Sempre et pregunto el mateix, eh? Qui canta, què canta, on estava inclòs i en quin any? Mirava l'any i déu-n'hi-do, ha plogut, mai millor dit, ja que avui està plovent, ha plogut des de llavors, any 1987, Rick Astley ens cantava aquest tema, el Never Gonna Give You Up, que el trobes al seu treball discogràfic Whenever You Need Somebody. Apa, 12:24 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Abans de tot, ja saps que t'ho he dit més d'una vegada, però si tu busques al Twitter i vols estar al dia de la climatologia de la nostra província, busca un que es diu Clima de Lleida. Segueix-lo, al Twitter. Clima de Lleida. És fàcil i ràpid. I, a més, pel nom, saps exactament de què et parlarà. Clima de Lleida. Jo ja sabeu que el fem anar a sovint, i si segueixes el Twitter de COPE veuràs que el retuitegem més d'una vegada perquè porta informació ràpida i molt veraç de la climatologia i de la meteorologia. De totes maneres, hem de començar parlant de successos, almenys un ferit greu en un accident de trànsit que ha obligat a tallar la carretera C-13 a Camarasa. El sistema d'emergències mèdiques ha traslladat l'afectat en helicòpter a un centre hospitalari. A Lleida Ciutat, Metrobacesa presenta tota la documentació per obtenir la llicència per construir les torres de la Llotja de Lleida. I això també ja sembla l'obra aquella que va durar 100 anys. Doncs, home, 100 no, però ja portem anys escoltant a parlar del tema de les torres. Doncs mira, ara sembla que la paeria assegura que l'empresa també ha realitzat tots els pagaments establerts per dur a terme l'edificació. O sigui que se suposa que ara això sí que va en sèrio. Tanquen 2 dies l'escola Santa Maria de Gardenya al detectar-hi una plaga de tèrmits. Les classes es van suspendre per prevenció ahir al migdia perquè els tècnics poguessin fumigar. L'objectiu és que el centre, que compta amb 275 alumnes i 30 docents, pugui reobrir aquesta tarda. Estaran contents els pares. Unió de Pagesos adverteix del preu en origen injustificadament baix de la fruita de pinyol enviada als grans mercats centrals. L'organització agrària sosté que un dels factors és que no es valora la fruita produïda sota els estàndards europeus de qualitat. I només la meitat de les cooperatives de fruita catalanes té web i únicament el 18% compta amb botiga online. Les dades s'han donat a conèixer en el marc de la sessió final del 3er Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya que ha tingut lloc a Lleida. Territori invertirà 1,7 milions d'euros per instal·lar pantalles de protecció per a motoristes en 8 carreteres. Les obres començaran a finals d'any i s'allargaran durant 4 mesos. Obres que fa anys que haurien d'estar acabades, però que hem de posar bona cara ara, en ple 2018, llegint notícies com que ara s'acabaran de fer unes quantes carreteres que havien quedat pendents. Repeteixo, són coses que haurien d'estar fetes des de fa molts anys. I sense deixar de parlar de trànsit, s'ha obert al trànsit la nova connexió entre la L311B i l'A2 a Cervera. El nou accés s'ha format mitjançant el perllongament de la carretera L311B amb una inversió d'uns 1,2 milions d'euros. Parlem d'esports i, com sempre, ho farem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs avui als esports ens centrem a parlar d'hoquei i d'hoquei femení. I és que la davantera internacional xilena Catalina Andrea Flores, nascuda l'any 99 a Santiago, és el primer fitxatge per al Vilassana de cara a la propera campanya que seguiran a la Hockey Lliga després d'acabar a la 8a posició i participar aquest any a la Copa de la Reina. Flores es compromet en principi per una temporada, encara que existeix la possibilitat d'estendre el contracte en funció del rendiment. La jugadora procedeix del Vilanova, equip amb el qual es va proclamar campiona de la Copa de la Reina i que ha acabat la Lliga en 5è lloc, com dèiem, 3 per sobre de les del Vilassana.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Tal dia com avui de l'any 1993, ja sabeu, la mecànica, el que recordem és 25 anys enrere, per tant, cap al 93, i tal dia com avui, doncs, un 30 de maig.
Doncs parlàvem ja d'un cotxe elèctric de l'empresa Enner,
mira,
l'any 93, que ja rodava per Lleida. El vehicle es destinaria a tasques tècniques de l'empresa Enner. 28 bateries de plom li donaven una autonomia de 70 quilòmetres.
Ah, caram.
Ja s'estava treballant perquè es poguessin utilitzar equips amb més autonomia elèctrica i a un cost més reduït.
No va proliferar gaire, perquè no. Això fa 25 anys.
I l'esclat del cotxe elèctric és de fa un parell d'anys.
I a més d'una empresa, l'empresa Ener, no?
Sí, sí.
També el poble d'Alenyà cercava a persones de Bòsnia per evitar el tancament de la seva escola. El col·legi va iniciar una campanya per impedir la clausura d'aquest col·legi per el Ministeri d'Ensenyament, per l'ensenyament volia tancar-lo. Si no es pogués trobar cap família que volgués anar a viure al poble, el col·legi es tancaria. Les tres nenes que quedaven en edat escolar tindrien que anar a l'escola llarg de la Seu d'Urgell, efectuant cada dia els 10 quilòmetres que separaven les dues poblacions. Per tant, estàvem buscant desesperadament una família que volgués viure.
Jo ho entenc també, però pensa que mantenir una escola oberta per tres alumnes
per això demanaven,
és difícil.
Demanaven una altra família que tingués dos o tres fills, clar, almenys per posar sis o set alumnes a l'aula.
Jo perquè conec el tema, no aquest concret, sinó les escoles rurals,
sí,
és una gran tasca pedagògica i d'ensenyament. Vull dir que a vegades la gent ens fa por de que això de que hi ha tants pocs nens
un
mestre... No, de veritat que la gent surt preparada, però és veritat que hi ha pobles que quan la natalitat no ajuda, doncs arriba un punt que no hi ha matriculacions.
Els professors tenen una dedicació molt especial i aïllats en pobles molt petits de muntanya que doncs tenen molt mèrit. També hem de parlar dels Mossos que vigilarien la presó de Ponent a partir del 14 de juny del 93. Els 126 nous agents substituirien a la Guàrdia Civil i a la policia. La vigilància estàtica es convertiria en mòbil de forma progressiva. També van començar les obres a la zona del mur que circundava el taller on es van produir anys atrás, una fuga massiva. Per tant, van fer una muralla per protegir aquella zona. L'Institut d'Estudis Ilerdencs era notícia també perquè va ampliar la seva activitat amb una secció d'astronomia, un curs científic i rigorós. Va presentar al juny del 93 una nova disciplina. Els afeccionats a estudis de l'univers podrien entrar a formar part d'aquesta societat. A la Bordeta s'instal·laria un telescopi de 61 centímetres de diàmetre. La tercera edat també va celebrar la Olimpiada Gimnàstica.
Ah, mira.
Uns 350 avis i àvies van demostrar a les bases el seu bon estat de forma. El circuit gimnàstic va tenir lloc entre abets, xops i pins. Ens deien que les dones es van sentir més motivades que els homes. Això és el que ens diu la notícia. Com a moltes coses, vamos.
Sí. No, la veritat és que sí.
La Guàrdia Urbana també va desallotjar de la seva caserna els companys que demanaven millores. La policia local estava estudiant si la llei els emparava per protagonitzar un tancament. Demanaven un increment de plantilla i tenir més i millor material.
Bé, tampoc demanaven res de l'altre món.
No, i veritablement que tenien unes condicions deplorables.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs ja us he dit que avui faríem dues connexions amb l'Agència Estatal de Meteorologia. El que passa és que la segona connexió, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha vingut aquí als estudis. De fet, el nostre home del temps, el nostre meteoròleg, Armando Álvarez, que està amb nosaltres ja. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom. Bon dia plujós, però bueno.
Clar, anava a preguntar, amb un meteoròleg, si està plovent, és un bon dia igualment? Per les persones
igualment.
Normals, normalment quan plou, diu, home, bon dia no.
Jo penso que la gent de ciutat, molt urbanites, és la que no li agrada la pluja,
sí,
però la gent del camp i la de...
Home,
pues sí que li agrada, sap els beneficis,
clar,
que té la pluja, sobretot en jocs tan secarrals com el de Lleida.
Anem a parlar de dues coses avui, no ens donarà temps d'acabar-ho tot, però anem a parlar de meteorologia i de percepció, o de seguiment, o de societat, digue-li com vulguis. Perquè jo t'he fet venir avui perquè demà s'acaba el mes de maig, aquesta setmana ja ens havien avisat de les previsions, així ho estan confirmant, de que acabarem el mes de maig amb pluges i núvols, etc. I la percepció, que no és el coneixement, sinó la percepció, sembla que hagi estat un mes de maig fora del normal. La pregunta és, ha estat un mes de maig fora del normal o estem dins de la normalitat?
No, gaire. Jo he vist tota la sèrie històrica de Lleida des de 1913 fins ara. He viscut només els darrers 35 anys en quant a feina de precipitacions del mes de maig, i el mes de maig, en quant a temperatura, sortirà al voltant de la mitjana en el cas de Lleida ciutat, potser una mica per sota la majoria de comarques pirinenques, molt mica, menys d'un grau per sota de la mitjana, i en quant a pluviometria, pues, serà molt irregular, perquè n'hi ha llocs que ha plogut moltíssim, al Pont de Suert més de 100 litres, al Pirineu, per Pirineu molt, i altres no tant. En el cas de Lleida ciutat portaven recollits fins ahir 61 litres, la mitjana està en 46. Hem de recordar que el mes de maig estadísticament és el mes més plujós a la plana de Lleida, i n'hi ha hagut anys molt plujosos, només cal anar una mica enrere, el 2008 van caure 112 litres a la ciutat de Lleida. És l'únic mes de l'any en què no trobem cap zero en 105 anys, és a dir, no hi ha hagut cap mes de maig que no hi ha plogut res.
No, hi ha la festa major, és que és així.
Bueno, jo sempre he dit respecte a les festes majors de Lleida que estan ben col·locades en quant al temps d'estiu, comença l'11
sí,
de maig,
correcte, correcte.
I acaba el 29 de setembre. Però això és una altra excepció, és a dir, lo que està passant en guany és que les colades d'aire fred en alçada a 5.500 baixen de l'Atlàntic Nord cap al suroest de la península Ibèrica, i això ocasiona un temps molt irregular, molt variable, amb xafes i tempestes, que la distribució, pues, és tan irregular que uns llocs cau molt, en altres clau una mica i altres no res.
Armando, aquesta circulació d'aire fred que ens parles, sí, això té a veure amb el canvi climàtic o no?
No ho sé, això ja hauria de dir un expert.
És a dir, és un
nivell global,
fenomen que no
passa. Està passant, i com curiositat, a mi em va escandalitzar molt, o cridar molt l'atenció ahir, quan veia en la meteoalerta d'Europa com Noruega estava en vermell, l'alerta roja la més forta. Però què està passant a Noruega? Pues que té un alt risc d'incendis forestals degut a que fa gairebé 3 mesos que no plou. S'ha desviat la circulació general de l'atmosfera cap al suroest d'Europa, i que aquí tenim molt sarau, molt aire fet en alçada, en un escalfor de la radiació solar que ja tenim en aquestes alçades de l'any, se generen aquests núvols de tempesta que cauen xàfecs forts, i ja en Escandinàvia, pues, plou poc o no res.
Sí, s'ha desplaçat un pelet
això suposo que, és,
del...
que durant l'estiu s'anirà posant al seu lloc.
Home, sembla estrany, eh? Tu te'n vas ara a Noruega, t'esperes
sí,
trobar-ho tot
de fet,
verd...
Hi havia un comentari en el diari Segre d'un professor que havien anat a Noruega i havien tingut que comprar crema solar. S'han trobat un temps extraordinàriament, i allà, que amb aquestes dates tenen el sol de mitjanit, que gairebé està sol tot
sí,
el dia, tot i que, evidentment, roda per
sí,
l'horitzó,
sí, sí, sí.
No, només a les hores centrals del dia seria fort, però tenen un temps extraordinari per el lloc tan plujós, que Noruega és el més plujós que n'hi ha, dels llocs més plujós d'Europa. I les previsions indiquen que pel mes de juny, si fa o no fa, continuaria igual.
Això anava a dir, fins ara hem parlat de passat i present, ja ho sé que fer la previsió a dies vista és complicada, però el mes de juny com es presenta?
Doncs les previsions que només s'atreveixen a fer mensualment o molts mesos avançats als Estats Units, la nova nord-americana, estan donant globalment per la península Ibèrica, no vol dir que individualment ni localment,
o sigui,
passi
el
que diré.
De tota la península,
de tota la península,
no de Lleida.
Perquè és una unitat climàtica, doncs gairebé entre el 50 i el 100%, i el doble del normal arribaria a ploure.
Ah,
d'aigua. D'aigua, és a dir, sortiria un mes de juny més plujós globalment, no individualment a cada lloc ni a cada poble, perquè seria de manera irregular el mateix que el mes de maig, uns jocs plouria molt, altres molt poc, altres no res, és a dir, una variabilitat extraordinària, i per tant les temperatures quedarien o igual a les normals o frenades una mica, un o dos graus cap a baix.
Lleugerament
baixes, per sota de la mitjana, però és una mitjana molt global.
Entenc, Armando, bueno, que és... si plou de manera arbitrària, més o menys
sí,
aleatòria,
sí, sí.
Seguirem veient el Segre, el seu pas per Lleida,
sí, perquè,
per sobre
clar,
del que li toque.
Plou més, sempre serà els sistemes muntanyosos, perquè degut al relleu, les pendents ajuden a l'ascens de les masses d'aire que porten l'humitat que n'hi ha a nivell de superfície, i és el que formen les nuvolades. Jo ara sempre diré que hi ha plogut tant en tot el Pirineu, i que els rius vagin plens, els pantans buidant.
El riu Segre, perquè si ens faci una idea, avui...
Avui anava a 322 metres cúbics per segon.
Normalment...
És altíssim. Ui, normalment, menys de 25.
Menys de 25,
sí,
i avui va per sobre de 300.
Els anys que no plou, o que són la majoria, que hi ha poca pluviometria, és molt baix, sempre per sota de 50 metres cúbics per segon. Enguany estan, bueno, ja el veiem.
Molt bé.
Però és el que n'hi ha.
Doncs...
Aprofitem aquesta temporada d'aigua, que anirà bé per tots els conreus.
A cada temporada és buscar-li la part positiva, està claríssim això. I pel relleu, per la terra, no és dolent que plogui, eh? Per tant, anem a buscar-li sempre
la vegetació
positiva.
Està esplendorosa, sí. Els paisatges...
Escolta, excursions,
turisme,
fem viatge cap a la muntanya.
Aquest cap de setmana sembla que afluixa una mica les precipitacions, però... De cara al Pirineu, m'hem de portar sempre alguna roba...
S'ha d'anar a la guaita.
Perquè a la tarda sempre n'hi ha possibilitats d'algun xàfec que no seran generals, seran puntuals a uns puestos més, altres. I la setmana que ve sembla que tornarien a tenir, no sé si al voltant del dimarts, més o menys dia amunt, dia avall, una altra tongada de precipitacions.
Doncs si segueix així això, cap a final de juny et torno a convidar i parlem allà uns del mes de juny. Armando Álvarez, meteoròleg, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Que bé, estem al maig, un mes molt festiu a Lleida.
Jo també faré festa anant a buscar el menjar al Tiberi de la Roser cada dia.
Fan uns menjars casolans boníssims.
Menú diari, els dimecres oferta especial de pollastre i els caps de setmana encomana el que et vingui de gust.
El Tiberi de la Roser.
Al carrer Acadèmia 15 o al 973-28-9520. I si vols t'ho portem a casa, segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram. A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida. Autocamions Servi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde. Doncs arriba al punt. Ens falten 3 minuts per arribar a 3 quarts, però ja està amb nosaltres el Cosme García amb la seva entrevista Cosmopolita.
I arriba el moment de la meva participació dins del programa, Ricard. I ja saps sempre que aporto l'entrevista Cosmopolita, aquella entrevista del món social, cultural, econòmic i polític. Bueno, per descobrir una mica més i desvetllar els nostres personatges, perquè us coneixem molt a través de la premsa, de la ràdio, de la televisió, dels seus èxits, però no us coneixem interiorment. Ara coneixerem més a un personatge que ha estat aquests dies doncs protagonista. Per què? Perquè és el que està al capdavant de 108 colles, això vol dir 12.000, prop de 12.500 persones, i això és molta gent la que belluga. És la Federació de Colles de la Plec del Caragol, que ha tingut un èxit una vegada més de participació, de convivència i de pluralitat i apertura. Això és el que està al capdavant. Qui és? Ferran Pedrich. Ell és el nostre president de la Federació de Colles i tal com va ser en Xavi Pérez, president ara d'Honor, ara amb el president actual. Ferran, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, de part meva, de tots els meus companys de la cadena COPE, de Cadena 100, sempre al vostre cantó, moltíssimes felicitats a tu i tot l'equip per l'èxit que suposa i sobretot per lo més important, que hem sabut vendre Lleida.
Sí, és important un any més haver consolidat el projecte quan hi ha canvis en la direcció, doncs hi ha una mica aquest neguit de veure com evolucionarà la festa i crec que hem assolit un any més un èxit rotund i sembla que això, en lloc d'estancar-se, va a més.
Ferran, parla'ns una mica a on vas néixer i a què es dedicava la teva família.
Bé, jo vaig néixer a una casa humil al carrer Sant Antoni de Lleida, mirant molt cap al barri antic, cap al centre de Lleida. Nosaltres sempre jugàvem allí cap a la falda del castell i la meva família, bé, la meva mare era mestressa de casa i el meu pare es dedicava a vendre productes pel camp, el deien afectuosament el matacuques, perquè el que, bueno, el que venen els productes per intentar eliminar les plagues de l'horta, no? Uh-huh. I bé, així vam créixer entre els carrerons de Lleida i sempre amb les ganes de que arribés l'aplec, no?
Per cert, en quin any comences tu a l'aplec del Caragol?
Bé, jo vaig començar l'aplec del Caragol amb 7 anys. La veritat és que els meus germans i els seus amics van fundar la nostra colla i jo m'encarregava de la canalla. Jo era el més gran dels petits i ja em van donar responsabilitat des dels primers anys perquè, bueno, perquè els fes a jugar i m'encarregués amb ells, no?, una mica. I d'allí, pues, passant els anys, vaig agafar el cap de colla, la meva colla, quan va haver un canvi generacional, i llavors bé, vaig entrar en la dinàmica d'assistir a les reunions de FECOI, de seguir el tema molt més de prop, i amb en Xavi Pérez, doncs, que era un bon amic meu, vam decidir que m'incorporar a la Junta, i així vaig estar 10 anys, fins que passades dues eleccions de Junta, vam decidir fer el traspàs.
I la teva professió és?
Jo soc enginyer informàtic. També he fet molta docència. Fa molts anys que combino ser director de sistemes del grup Segre, del qual soc responsable de tota la part de sistemes i d'IMSD, de la televisió, del diari, de la ràdio, amb la docència a la Universitat de Lleida com professor associat. Bé, és una experiència difícil, perquè s'ha de compaginar els horaris i les responsabilitats, però també molt enriquidora.
De Lleida, què és per tu el més atractiu? Perquè a vegades diguem això de vendre Lleida, però Lleida com la venem? A part de l'aplec del Cargol, que ha donat molt nom, què és el que venem de Lleida quan sortim fora?
Lleida té molts atractius que moltes vegades ens passen desapercebuts fins que els expliques a fora. Exemples tan senzills com la floració que ha irromput ara, clar, quan tu li expliques a algú d'aquí sí, que els fruiters floreixen, claro, tots els anys, des de petit ho he vist, no? I no li dones la importància que li dona la gent de fora quan veu l'espectacle de la floració, no? Per exemple, no? Però és que al darrere hi ha l'oli, hi ha la nostra horta, hi ha els productes de proximitat que tenim aquí al costat, hi ha el patrimoni. Quanta gent de Lleida no s'ha sorprès al pujar a la Sauvella, perquè feia molts anys que no hi pujava. Ah, al final, una mica el problema de Lleida és que primer ens ho hem de creure nosaltres, el que tenim, per poder-ho anar a explicar a fora. Perquè quan hi anem i ho expliquem, realment l'impacte és molt, molt, molt fort.
L'altre dia parlava amb en Montilla, amb aquesta mateixa entrevista que li van fer Andaluz de l'Any a Lleida, i em deia quan, bueno, que jo li deia que, bueno, que Lleida a vegades semblava que no sabíem on érem, no? Ell va dir, però no sou una mica victimistes vosaltres també?
Bé, segurament hi haurà una part d'això, però jo crec que les noves generacions han deixat una mica de banda aquest esperit de ningunejar-nos nosaltres mateixos per passar amb una actitud molt més activa. Hi ha moltes iniciatives a Lleida que el que intenten és això, és posar en valor el nostre, no? No avergonyir-nos de lo nostre, sinó posar-ho en valor. Perquè al final, en la diversitat està la gran virtut de moltes històries, no? De la cultura, de la gastronomia, i les nostres singularitats les hem de posar al davant. No amagar-les, sinó tot el contrari, no? Si nosaltres diem l'article no, doncs ja hem de dir l'article no. I si ens agraden els caragols i estem de mil formes, doncs ho hem d'explicar. I així com moltes altres històries, no? Penso, ja us dic, que és molt important que fem molta pedagogia per sortir del victimisme i que nosaltres ens ho creguem, i a partir d'aquí les opcions de vendre-ho a fora i que la gent s'interessi són molt, molt grans.
El marquès de Pota deia que havia tres persones de lleidatans. Era el Carrincló, era el Palo Santo i era el Xurrutero. Sí, és en una versió que m'ha quedat sempre molt gravada. Ell va afegir lo del Palo Santo, que això no existia, no? Però bueno, tu creus que veritablement a Lleida som diferents, som d'una altra pasta de tota Catalunya?
Bé, tampoc sabria diferenciar-te on està la frontera de Lleida. Una mica això...
Això de que toquem a Fraga, per exemple, això que toquem a l'Aragó, se nota per la nostra tarannà, per la nostra forma de ser?
Sí, jo crec que a veure, és una miqueta així, però nosaltres som terra de frontera una mica, no? O sigui, som terra de molt contacte, de molt trasbàs de tot, de mercaderies, d'informació, de cultura, amb la gent de la vora, i potser sí que ens ha fet això mirar una mica més enllà que no només el voltant nostre immediat, no? Així com a Barcelona, potser miren molt cap a Girona i poc cap a l'altra banda, nosaltres estem al mig, no? Llavors sí que mirem a Barcelona, però també mirem a Aragó i mirem a València, fins i tot, no? Clar, això ens dona unes característiques una mica diferents, no?, en quant a valorar la gent de fora, no?, que pot aportar.
Jo diria que l'aplec, que sempre és el que almenys jo he explicat a la gent quan volto des de la primera edició, és la festa de la convivència i de la família, no? Aquí ningú es fa estrany, aquí no existeix ideologies, credos, banderes, no existeix res, tot i que alguns vulguin utilitzar-ho, però ràpidament tothom no vol que hi hagi una baralla, no vol que hi hagi res. Em deia la doctora Tor que la singularitat en una festa amb tanta gent, que com és etílic si no n'hi ha, i això has de tindre molt en compte, no?
Sí, la veritat és que això és un dels trets més importants i que ens fa sentir més orgullosos de l'aplec, no? L'aplec, al final, la gent que hi va a conviure. I cada cop més es manifesta això. Jo quan explico les xifres, quan anem a altres llocs a parlar amb gent que organitza altres festes, fins i tot les més multitudinàries de tot Espanya, quan parlem de xifres es queden estorats, no? Perquè juntar tanta gent, tants dies, amb tant beure, tant menjar i tot, i que no hi hagi incidents o que siguin simplement lleus, molt lleus, això és un tret molt diferencial, però és que la festa ja ho porta. És una festa familiar, és una festa on tenim 3 i 4 generacions sentades a taula, gaudint de la festa conjuntament. Clar, això té unes implicacions a l'hora de la manera d'expressar-nos tots i de la manera de conviure en les colles, no? Les colles s'autoorganitzen molt bé, tenen moltes ganes de passar-ho bé, però també tenen moltes ganes de conviure amb les altres colles, de fer aplec i de no estar per altres històries, no? És molt important que també penseu que les colles són totalment transversals. Trobem gent més amb més poder adquisitiu, gent amb menys, gent amb professions totalment diverses, i això fa que la convivència i les ganes de conviure amb els teus amics i familiars sigui el gran tret diferencial i singular de l'aplec.
El president de la FECOI és un bon ballador?
Sí, des que vaig fer les classes de ball per la boda, sí.
Ah, està molt bé. I és més de cinema o de teatre?
Jo soc més de teatre. El problema és que el teatre implica un temps concret per anar a gaudir, que molts cops no és possible estar en aquell moment, en aquell lloc, no? Llavors també m'agrada molt el cinema perquè deslliure una mica els horaris, no? Però a triar igualtat de condicions prefereixo teatre.
Saps puntejar sardanes?
Sí.
Quina és la signatura pendent que tens des del món de la cultura popular i tradicional? Què t'hagués agradat fer? I no has fet encara, o possiblement pots fer encara?
Bé, jo hi ha una idea que sobre alguna vegada te ho havia comentat, que a mi m'apassiona, m'agrada molt el món dels gegants.
Hombre, aquest és el meu món. Per cert, tens una visita pendent encara, per veure gegants amb els teus nens.
Jo he portat gegants a les festes dels pobles, de la meva dona, però sempre m'ha quedat l'arrencança de fer una parella de gegants de la plec, no? Penso que dintre de l'ideari de la ciutat, doncs tindre una parella de gegants de la plec seria una cosa
molt,
molt important.
El cargol gran per una banda i els gegants per una altra, estaria bé. Uh-huh. Les dues rues, uh-huh. Quedaria molt maco això. I per acabar, Ferran Pedrich, hi ha diverses coses. Volem que sigui festa d'interès turístic internacional, cosa no descartada. I també tenim pendent de que siguem patrimoni de la humanitat el turó de la Seu Vella. Tu creus que les dues coses les aconseguirem? Una, cap?
A veure, jo crec que hem de lluitar per elles. La nostra potser és més senzilla, perquè els requisits els complim tots. Simplement és donar-li forma a la candidatura, presentar-la i esperar que la resolguin. Crec que això pot ser relativament senzill d'aconseguir-ho. La nostra intenció és que ho sigui abans de la propera edició del 40 aniversari, i no és una altra eina més que la que posarà l'aplec a disposició de la ciutat per intentar aprofitar el nostre èxit, intentar aprofitar l'empenta i la força que té l'aplec per ficar Lleida al mapa i per intentar, entre altres coses, per exemple, sumar esforços perquè la candidatura de la Seu Vella també assoleixi el repte de ser declarada Patrimoni de la Humanitat.
Tinc 30 segons.
Doncs és que podem, hem d'ajudar-hi amb això.
Tinc 30 segons. Ara et deixo que em facis una pregunta compromesa, venga.
A tu, Cosme.
A mi, de fes de periodista tu, ara, venga.
Bueno, a veure, com ho faràs quan d'aquí uns anys haguem produït moltes coses dintre de la plec que tu sé que col·lecciones amb passió i fervor? Com ho faràs quan no t'hi capiguin al museu?
Senzillament, pues, mirar d'estalviar i d'hipotecar per comprar un altre local i seguir mantenint coses, perquè el dia que jo no hi sigui algú se'n recorda de totes les petjades que més o menys s'han pogut donar a la ciutat de Lleida. L'important no és ni la plec, ni la cope, ni Segre, ni res, és Lleida. Tots treballem per aquesta, suposo, per aquesta ciutat, és que ho fem de forma despresa i voluntariosa. El meu lema, si de 24 hores que té el dia una no la podem dedicar als demés, però desgraciats que som. He contestat?
Sí. Home, jo t'ajudaré a omplir-lo i si fa falta ja t'ajudarem a tirar el museu endavant.
Molt bé.
Els qui no l'heu vist, crec que val la pena perquè és part de la història de Lleida concentrada en un espai molt, molt enriquidor.
Felicitats una vegada més. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres. Merci.
Fins aquí avui la nostra entrevista cosmopolita amb Ferran Pedritxa. Ell és el president de la Federació de Colles de la Plec del Cargol. El meu correu, cosme@copelleida.com. Adéu-siau.
Gràcies, Cosme. Recordeu també el WhatsApp 664-526-180. Doncs apa, que anem ja directes cap a la una, sempre ben acompanyats pel Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els seguidors. Bon dia, Ricard.
Seguim amb les nostres rutes turístiques per les terres de Lleida. Ja sabeu que proposem tres propostes de cada comarca lleidatana. Avui ens n'anem, encetem nova comarca, ens quedem a la Cerdanya lleidatana, i tant avui com demà i passat demà farem aquestes tres propostes d'aquesta comarca.
Molt bé, ho dius brodat, això, eh? Has agafat ja el fil d'aquesta nova etapa divulgativa del territori, i tres de cada comarca, i bé, clar, coincidirem que aquesta setmana ens toca pues, la Cerdanya. I la Cerdanya lleidatana, perquè la Cerdanya està repartida entre França, Girona i Lleida, no? I on anirem? Pues anirem a un lloc que també us el recomano pues, molt fervorosament. Anirem al Santuari de Bastanist. Haureu sentit parlar de les cases de colònies, del santuari i tal, però és que és als peus del Cadí, i la veritat és que en aquesta època que està tot florit i el Cadí encara conserva una mica de neu a dalt al cim, val la pena. Com s'hi arriba? Des de Martinet de Cerdanya cal adreçar-se en direcció sud, vers el Santuari de Bastanist, que es troba als peus de la Serra del Cadí, no lluny del poble de Villec. En aquest entorn, en el verd ha pres el protagonisme i l'esforç de l'home ha marcat la quadrícula en uns prats de pastura, s'aixeca silenciós i tímid el poble de Villec. A una altitud de 1.080 metres i amb una sola família vivint-hi, el poble s'agrupa pel voltant de l'església parroquial de Sant Martí, una església romànica d'una sola nau amb les parets reforçades interiorment per un contramur amb arcades. Aquest lloc ja és citat l'any 961. Pocs metres abans d'entrar al temple de Sant Martí hi trobem en molt bon estat el Pedró, que durant moltes generacions va servir per fer des d'allí la benedicció de terres i gent. És un dels llocs que, excepcionalment, encara conserven aquests vestigis de la història i de la tradició. El Pallarès de Villec ha passat a la història perquè va ser el nen d'aquesta casa qui va trobar la imatge de la Mare de Déu al Prat de Bastanist. Per això cal situar-se l'any 1109, quan el nen, tot pasturant la vacada, al Prat, va fer la troballa davant d'un boix mentre cercava el brau de la vacada. Allí mateix hi va aixecar el santuari on s'hi venera, enmig de prats, on les xicoies floreixen en arribar la primavera i on s'emmiralla l'altiu Cadí, la imatge que és coneguda com la Mare de Déu de Bastanist. Hi ha documentació escrita que ens parla d'unes deixes fetes a favor de Santa Maria de Bastanist, i això passa l'any 1322. Aquest indret, però, ha sofert moltes malvestats al llarg del temps, entre les quals cal destacar el saquejament a què va ser sotmès el santuari per part de les tropes franceses a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, com també la destrucció i crema de la imatge primitiva de la Mare de Déu durant la Guerra Civil Espanyola l'any 1936. Les reformes que hi han fet al llarg dels temps, una, la de 1604, va canviar la fesomia original del temple. La que s'hi pot veure, o la que s'hi feu l'any 1949, després de la destrucció de l'esmentada Guerra Civil, va posar al descobert la primitiva construcció romànica. No hi ha cap mena de dubte que anar a Bastanist, al peu de la serra majestuosa del Cadí, és una gran festa. S'hi pot arribar en vehicle. Depèn del municipi de Montellà i Martinet, on cal trucar per preguntar per la clau del santuari. I des d'aquí, doncs el nostre record a tota la gent, en especial a mossèn Ramon, que ara en aquest moment rector de Guissona, que durant tants anys ha treballat i s'ha desviscut per tirar aquesta població endavant i les seves colònies. I per acabar la dita d'avui ens diu: val més ser envejat que ser compadit.
Sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Busquem la una i després els bocins d'història.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional impone una fianza de 200.000 euros a la mujer de Luis Bárcenas para evitar entrar en la cárcel por el caso Gürtel. La Fiscalía había pedido que Rosalía Iglesias empezara ya a cumplir su condena de 15 años de prisión. Patricia Rossetti.
Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros en el caso de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, y prisión eludible bajo fianza de 100.000 en el caso de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato. Tiene que abonar esas cantidades si quieren evitar pisar la cárcel. 200.000 para Rosalía Iglesias y 100.000 para Jesús Sepúlveda. Rosalía condenada a 15 años y Jesús Sepúlveda condenado a 14 años. Una vez que paguen esas cantidades, la sala les impone las habituales medidas cautelares, comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibido salir de España. Y hasta el momento la sala impone esas mismas medidas cautelares a varios de los condenados que quedan en libertad a pesar de las condenas. Es el caso del excontable de Correa, José Luis Izquierdo, condenado a 17 años. Carmen Rodríguez Quijano, la exmujer de Correa, casi 15 años de cárcel. Juan José Moreno, es concejal de Majadahonda, otros 15 años de condena, y Antonio Villaverde, testaferro de Gürtel, condenado a 8 años. Estos quedan en libertad con esas medidas cautelares.
Precisamente la sentencia de la Gürtel fue la que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, que se debate mañana en el Congreso. A unas horas de ese debate, los partidos multiplican sus contactos, todos con la mirada puesta en el PNV. Ricardo Rodríguez.
En efecto, el PNV deshoja la margarita de si lanzar o no un bote salvavidas a Mariano Rajoy. El apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura estaría cerca de creer a Pablo Iglesias.
Creo que va a salir adelante con los apoyos nuestros, con el apoyo de los grupos catalanes y con el apoyo del PNV. Creo que van a votar a favor. Lo percibo, es una sensación. El ambiente señala que van a votar a favor todos los que deben votar a favor. Ojalá no me equivoque.
El PSOE se lo juega todo a ese apoyo del PNV con los votos de Unidos Podemos, Compromís, Nuevas Canarias y a todas luces Esquerra, ya asegurados los 176 diputados necesarios para que la iniciativa prospere. Aún están por confirmar, pero el núcleo duro de Sánchez está vendiendo ahora mismo su éxito.
Y hay más noticias en este miércoles 30 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Pendientes de la bolsa después del batacazo de ayer, con una caída del 2,49% que dejó el IBEX rozando el mínimo anual, hoy los mercados hacen juegos de equilibrio. Es el turno de los cazadores de gangas, con interesantes oportunidades en el parqué. La traducción es que el principal indicador de la bolsa española gana un 0,30%. En mediodía te vamos a detallar un informe de la Organización Médica Colegial. El 65% de los médicos españoles ha sido agredido alguna vez por alguno de sus pacientes. Las agredidas son en su mayoría mujeres de entre 40 y 60 años. Y en Afganistán, en Kabul, un ataque al Ministerio del Interior finaliza con 11 muertos. 10 son terroristas y uno es policía.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a contar una historia que tiene que ver con la mafia italiana.
Sí, supimos ayer que el Papa Francisco va a visitar Sicilia y lo va a hacer con motivo del 25 aniversario del asesinato por la mafia del sacerdote Pino Puglisi. Desde 1990 era párroco de San Gaetano, en el barrio palermitano de Brancaccio, donde destacó por su trabajo con los jóvenes y sus denuncias contra la mafia. Tras recibir diversas amenazas, fue asesinado por dos sicarios en el
el portal de su casa. Se trataba de un mensaje a la Iglesia para que terminase con las críticas contra la organización criminal. El padre Puglisi fue proclamado mártir y beatificado en 2013. Durante su próxima visita a Palermo, el Papa conocerá el centro de acogida Padre Nuestro, que fundó el Beato Puglisi en 1991 y que sigue funcionando para recuperar a los menores vinculados a la mafia. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Más detalles, por tanto, de esta historia en una media hora, ya sabes, en El Espejo. Gracias, José Luis.
Aquí, hasta luego.
Y en los deportes, la atención puesta ya en la selección española antes del Mundial. José Luis Corrochano.
España concentrada en Las Rozas, preparando el partido contra Suiza que se va a jugar en Villarreal este fin de semana. En la ciudad del fútbol está Eri Frade para contarnos las noticias del día de España.
Día 3 de preparación, ya ha concluido la única sesión de trabajo programada, hora y media entre gimnasio y campo, con Carvajal y Monreal al margen. El madridista con los fisios y recuperadores para seguir restañando la rotura en los isquios que se produjo en la final de la Liga de Campeones, y el del Arsenal por precaución ante alguna pequeña molestia. Enseguida, en sala de prensa, dos futbolistas con futuro incierto después de realizar una extraordinaria temporada con sus equipos: el valencianista Rodrigo Moreno y el realista Odriozola.
Y en tenis, jornada en Roland Garros, a esta hora están jugando unos cuantos españoles, informa Ángel García.
Contamos que ya ha perdido Lara Robarena ante Petra Kvitová. Contamos buenas noticias, en cambio, en la pista número 7, donde Pablo Carreño se acaba de apuntar también el segundo set, los dos en el tiebreak ante Delbonis. Y bueno, acaba de empezar Munar con Djokovic, pierde 2-1 en el primero. Acaba de empezar también Bautista, va a empezar Verdasco. Unos cuantos españoles hoy aquí en París.
Baloncesto, cuartos de final de la Liga Endesa. Segundos partidos para estas eliminatorias: Gran Canaria, Valencia y Andorra, Barcelona, con ventaja para Valencia y para Andorra.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida amb 6 minuts per sobre de la una. Avui estem a la meitat de la setmana, dimecres 30 de maig del 2018, hores d'ara, amb 18 graus a la ciutat de Lleida, caient 4 gotes, segueix plovent. Ja ens ha dit el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Ja hem vist com hem tingut el mes de maig, es preveu un mes de juny similar, amb molts dies de pluja. En fi, el que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, després buscarem també l'actualitat, la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. De seguida estarà amb nosaltres el Joan Ramon González parlant dels bocins d'història i dels nostres carrers. I a 2:15, el torn per les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero a l'espai InfoCope Lleida. 18 hores d'ara en tenim a la ciutat de Lleida, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es mantindrà el cel força ennuvolat al llarg de la tarda. Continuarem amb aquests ruixats i tempestes que poden arribar a ser encara localment fortes, amb calamar-se. De fet, hi ha avisos activats avui de nivell groc per tempestes i pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, fins ben bé al vespre, excepte la Vall d'Aran. Les temperatures baixen avui, hi haurà màximes de 21 graus a Lleida, també 21 a la Seu d'Urgell i a Viella, i a Balaguer i Tàrrega arribarem als 22. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar de component sud. Demà tindrem encara un cel molt ennuvolat a la meitat nord, en general també doncs, a les comarques de Lleida, intervals de núvols al sud. Esperem ruixats i tempestes doncs, al nord, sobretot a la tarda, que poden arribar a ser localment forts i amb calamar-se. No descartem que la resta també n'apareguin alguns, però més dispersos i ocasionals. Les temperatures mínimes no variaran gaire. Baixarem fins als 14 a Lleida. En tindrem 13 a Balaguer, a Tàrrega 12 graus i a la Seu, a Viella, mínimes de 10 aquesta nit. La màxima pujarà demà ja a la meitat sud i el vent es mantindrà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Doncs d'això ho hem avançat, però ara t'ho diem en ferm, i és que la temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat en 1,6 graus des de l'any 1950. El 2017 ha estat el cinquè any més càlid després del 2015, 2006, 2014 i 2011, i el més sec dels darrers 68 anys. Al final, agafant les dades d'un any, doncs no es pot determinar res, però si agafes tot això i ho poses en una gràfica, veus que la tendència és a que la temperatura pugi i a que les precipitacions baixin. Aquesta és la tendència. Després pot passar que un any sigui fred, que un any sigui calent, que un any plogui molt i que un any plogui poc.
però la tendència és aquesta i això ens ho corroboren les dades històriques des de l'any 1950. Per cert, que l'Ajuntament d'Oliana ha instat preventivament a no beure aigua de l'aixeta mentre s'analitzen uns olis i greixos detectats. La mesura, que s'aplica des de dilluns al vespre, s'allargarà fins que el Departament de Salut en certifiqui la seva qualitat. I recordem que Unió de Pagesos ha advertit del preu en origen injustificadament baix de la fruita de pinyol enviada als grans mercats centrals. L'organització agrària sosté que un dels factors que és que no es valora la fruita produïda sota els estàndards europeus de qualitat que, evidentment, incrementen el seu cost. I també recordem que Territori invertirà 1,7 milions d'euros per instal·lar pantalles de protecció per a motoristes en 8 carreteres de la xarxa viària catalana. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb hoquei, la xilena Catalina Flores, procedent del Vilanova, primer reforç de cara a la propera temporada del Vilassana a la Hoquei Lliga Femenina. La davantera internacional campiona de Copa va ser la 8ª golejadora de la Hoquei Lliga.
Migdia.
Copa Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, que ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Com va aquesta pluja de primavera?
No, ja ho veus. Escolta, ara sí, ara no, ara no, ara sí.
Sí,
sí que és veritat que jo, preguntant al nostre home del temps, et diu que més o menys, amb litres, estàs més o menys a la mitjana, més o menys. El que passa és que sí que és veritat que l'any passat va ploure molt poc.
Clar. I estem mal acostumats i un any que plou normal, que plou com toca, doncs que estem aquí tots esveradíssims, sí, tanta aigua.
Sí. Però bueno.
I sort que es va mantenir encara la neu i no ve tota de petac, perquè tot i que el
home,
riu està magnífic.
El riu fa mes i mig que està com a 5 vegades per sobre del seu capdalt habitual. Eh?
Està esplèndid. I avui mateix està arribant a les cotes màximes, francament.
Sí.
Ostres, allò que diguessis, ja podia estar quasi bé sempre igual. No?
Home, sí, el que passa és que hauríem de tenir més pantans, per mantenir més aigua. Perquè
sí,
si no també deixem anar molta.
Sí, no, és cert.
És l'altre debat aquest.
Sí, però bueno, això no l'evitarem pas.
No. Molt bé, Joan Ramon, anem a parlar de bocins d'història.
Sí, avui dues propostes en clau cap de setmana, els bocins d'història. Ja que tenim dues activitats aquest dissabte i aquest diumenge, a part de comentar-les una mica aquí aprofitant els bocins d'història, convidar la gent a que puguin participar-ne. Dissabte al matí tenim que el col·lectiu bordeta.net vol fer una ruta pel seu barri, per la Bordeta, per descobrir el patrimoni del seu barri. Clar, dit així, dius, això què és? Poca cosa té la Bordeta. Bueno, és com tot, és a dir, si tu mires amb carinyo i tu mires amb ulls atents, doncs pots trobar coses força interessants que te permeten revaloritzar fins i tot on vius i tenir coses que fins i tot quan algú pot venir de fora, doncs li pots ensenyar i no caure amb els tòpics simplement de dir, doncs mira, també té això o l'altre, que ho coneixo una miqueta. Llavors, el guiatge me l'han encarregat a mi i sortirem a les 11 del matí de lo que serà, lo que és, perdó, el Molí de Sant Anastasi, que hi ha a la Bordeta, que probablement és un dels dos edificis emblemàtics que té aquest barri.
Avinguda de les Garrigues, el
final. Correcte, al final de l'Avinguda de les Garrigues, a la dreta, és un edifici actualment és propietat municipal, recuperat per la paeria. Dintre té part de la maquinària encara del molí, el que passa és que no està endreçada, malauradament, perquè estaria xulo que estigués endreçat, però l'estructura doncs és d'aquests molins fariners, té quatre plantes d'alçada, és a dir, és un bon casalot, és a dir, la remodelació que se li ha fet potser destaca molt com un edifici aïllat, no s'acaba d'identificar molt bé el que és, i es deia de Sant Anastasi perquè a més tenia a la façana que donava l'Avinguda de les Garrigues una imatge de Sant Anastasi, que venia d'algun altre lloc perquè estava allí posada sobre unes bases de ferro i actualment està guardada a l'arxiu històric de la
Paeria. O sigui que ja no es va fer per allí.
No.
Bueno, o es va fer en un altre
aquest
lloc.
Aquest segurament el molí originalment se diria el molí de la Bordeta o el molí de Vilanova de Fontanet, com parlarem després de lo que és el barri, i aquesta imatge de Sant Anastasi no està de feta per allí. El que passa és que algú li va agradar i la va col·locar en aquella façana i se va començar a dir el molí de Sant Anastasi. Per tant, l'element patrimonial potser més destacat seria aquest, i ara no el tenim allí, queden els ferros on estan enganxat, però l'estructura és el molí fariner potser que està en més bones condicions del terme de Lleida, sense cap dubte, i de tota aquesta banda d'aquí. El que sí que és interessant atensar-se és veure el que queda de la sortida de l'aigua del molí, que són aquells arres de pedra que vendria, i fins i tot el salt d'aigua que encara va caient i que dona sensació veritablement que allí hi ha una activitat aqüífera, diríem, interessant, i l'arribada de l'aigua a el que seria la bassa per entrar a l'aigua que mouria les moles que permetrien convertir el gra en farina. Això que ara és més automàtic, apretar amb botons elèctrics i demés, però abans era fonamental tenir aigua, i aigua, ara com dèiem, quan hi ha aigua i tens que un corrent fixo que va baixant, doncs cap problema, perquè pots estar sempre molent sempre que vulguis, no? Sempre havia, tots els molins tenien unes bases de remanent d'aigua perquè per la nit, o sigui, les 24 hores no estaven treballant els molins normalment, no? Però encara ja amb això, a vegades a l'estiu havia problemes d'aigua i podien tenir problemes de molta, no? Per tant, a vegades també se concentrava les moltes quan hi havia més aigua i després s'acabava de moldre. La séquia que alimenta el molí és la séquia de Fontanet. És una séquia que neix entre Térmens i Vilanova de la Barca, va seguint per la vora de lo que seria més o menys el Segre, està entre, actualment entre el canal de Balaguer i el riu Segre, i per exemple a casa nostra, pues, regue, a casa nostra, perdó, al municipi nostre, regue, pues, la partida de Garanyena, és la que està regada per aquesta séquia, i té, a l'arribar al polígon industrial del Segre, té aquesta séquia un molí, aquest malauradament sempre reivindicat i mai aconseguit de recuperar-lo, que és el molí de Cervià. Aquest és un, des del punt de vista patrimonial, és probablement molt més interessant que el de Sant Anastasi, i que té, fins i tot aquest sí que té incrustat en el propi molí un dintell en el que està un sant, una imatge del sant, però d'una manera una mica ingènua, és a dir, l'escultor era potser una miqueta així naïf, podríem dir, va fer una escultureta simpàtica, i és un edifici que sempre s'està reivindicant, i a més aquell té doble molí, el molí fariner i el molí d'oli, i després el molí fariner es va convertir en una fàbrica industrial de marbre, de tallar pedra, i actualment està en ruïna permanent, i és una pena, tot i que té un salt d'aigua brutal i que podria ser perfectament l'entrada a la mitjana per aquest costat de la zona de Granyena, i que per això dic sempre se reivindica.
Crec que està a prop de la via també.
Està tocant a la via.
Ja sé on està.
Sí.
Està després de la Sant Miguel, per entendre'ns, a mà esquerra.
Correcte.
Que sí, que dones el... dones amb una... Sí, i cap a l'altre costat dones el camí de Granyena, que dones amb una de les entrades dels pous...
Correcte, dels pous de la Sant Miquel, que és l'entrada a la mitjana. Per això, vull dir que és un punt que, potenciat des del punt de vista patrimonial, podries fer tot aquest circuit, que normalment ho fas moltes vegades, quan s'ha visitat la mitjana. Llavors, aquesta séquia de Fontanet, això era perquè és una de les séquies més antigues que tenien al terme de Lleida, probablement és d'origen islàmic o àrab, i que després va continuar en època cristiana, i que aquesta séquia, la de Fontanet, quan se conquerirà Lleida al segle XII, al 1149, hi haurà, a part de la ciutat, hi haurà diferents petites poblacions, així en plan satèl·lit, al voltant de la ciutat. Per exemple, estaria Rufea, estarà Vilanova o Vilanoveta, com també es deia, que es deia de Fontanet o de l'Horta, i que seria l'origen de la Bordeta. On està actualment el barri de la Bordeta, va aparèixer aquí una petita població, que es va dir Vilanoveta o Vilanova de l'Horta, perquè estava amb l'Horta, que venia a regar-se gràcies a l'aigua de la séquia de Fontanet, i que a vegades en la documentació també apareix com Vilanova de Fontanet. D'aquesta època no tenim res a la Bordeta, més que la séquia i el propi molí que estaria a les afores de lo que seria aquest barri. Perquè a les guerres modernes aquestes poblacions desapareixen, les guerres de Segador sobretot va ser destructiva per tot el que havia al voltant de la ciutat, i recorde que fins i tot a prop de la Bordeta al 1642 va haver la batalla dels Quatre Pilans, en la que les tropes espanyoles van intentar recuperar Lleida, que estava en mans franceses, i que va fracassar en aquella batalla que va acabar de contribuir a la destrucció de la Bordeta. Després de la Guerra dels Segadors i la de Successió, la Bordeta, que està totalment en ruïnes, n'hi ha un hostal, perquè la Bordeta no deixa de ser l'entrada a Lleida, la cruïlla de tres camins, el camí de Tarragona, el camí de Barcelona i el camí que ve de la zona de l'Ebre. Llavors, havia un hostal allí, i aquest hostal va ser una mica l'origen del nom de la Bordeta, probablement seria un hostal que després, un cas al parlar dels carrers, lo comentem. Després, al segle XIX, la Bordeta, que està a l'altre costat del riu, en una zona relativament alta, fresqueta, a vegades arriba la marinada, i és un lloc d'esbarjo per la burgesia lleidatana, i comencen a construir xalets. Els primers xalets de Lleida que es fan són els que es fan al voltant de la Bordeta, que estan al voltant actualment, els que es conserven, molts s'han perdut malauradament, al voltant de la plaça de Sant Jordi.
Sí, senyor. Sí, senyor.
I allí hi ha diversos xalets, alguns molt modificats, però
no, hi ha una zona que sí que n'hi ha molts.
I queden tres o quatre molt interessants.
És veritat, i ara que ho dius des d'allí, si anules tot el que és el parc de l'aigua, realment és una zona aixecada on tens vista directa amb la Seu Vella i la ciutat.
La Seu Vella està en primer pla, sí, per descomptat. Per tant, era un...
Clar, bueno, relativament estaven en les estaven fora de la ciutat, però res, a tiro de pedra, per entendre'ns.
A finals del segle XX, últim temps del segle XX, els xalets se van a la zona de la Cervera, que està més alta encara, però al segle XIX s'aposta per aquesta banda. I d'aquests xalets hi ha un que és emblemàtic, modernista, xulíssim, que ara l'ha comprat una immobiliària i el recuperarà, que és la Villa Remei, i que és un dels edificis emblemàtics que té també la Bordeta. I a part d'aquest recorregut per aquests xalets, doncs t'han de veure les altres construccions que es fan, no de xalets, sinó que es fan des del punt de vista de blocs de, ja més plurifamiliars, i que són cases normalment de dos plantes, de tres plantes, són molt uniformes, que tenen unes angolfes amb unes finestretes, algunes amb balcons molt treballats i molt curiosos, les baranes, vull dir, dels balcons, i el recorregut anirà una mica per això, i per tant, en aquest sentit, doncs, animar la gent que tingui ganes a les 11 del matí allà a la Bordeta. I el diumenge, els que tinguin ganes de caminar, i amb això ja acabem, farem la caminada de la Seu Vella, que fa des de 15 anys ja en plan reivindicatiu pel patrimoni mundial, i ara que ho tenim més a prop no ho hem d'oblidar. I sempre últimament estem lligant un poble d'aquestos del radi de Lleida amb la Seu Vella, i aquest diumenge anirem a Torrefarrera. A les 9 del matí sortirem en autobús des del pàrquing del Camp d'Esports, farà de llançadera fins a Torrefarrera, i allà a Torrefarrera farem un recorregut breu pel patrimoni de Torrefarrera, que bàsicament és l'església parroquial, una església molt semblant a la catedral de Lleida en petit, és molt simpàtic veure-la en aquest ull, però que té restes de l'església romànica original del poble de Torrefarrera. I d'aquell petit nucli urbà antic està el propi ajuntament, Los Baixos, amb uns cellers excavats a la roca força interessants. D'allí caminant per l'Horta, doncs arribarem a la Seu Vella, cap a la una, al campanar, que és on acaba la caminada. I per tant, animar la gent que tingui ganes...
A dalt del campanar,
on s'acaba, encara que la meitat, quan entren a Lleida, ja se van cap a casa i no acaben...
No, però s'ha d'arribar al turó, turó de la Seu Vella, i això com a mínim.
Sí.
Després, la nota,
exacte,
el anar per nota és pujar a dalt del campanar. Per això ho deixem per nota.
Exacte,
arribada a dalt turó, sí, eh?
Exactament, sí, sí. I, per tant, pues, la gent que tingui ganes d'apuntar-se solament pel tema del control, és gratuïta, pel control de l'autocarp, doncs que s'apuntin a l'adreça dels amics de la Seu Vella, a l'adreça electrònica, i així tindrem el control de la... Si cal
ficar... Per tenir una previsió, correcte.
Exactament, un bus o dos busos. Però és gratuït totalment, i animar la gent, pues, que participin en aquestes dues activitats, que són patrimonials, a més.
I deixa'm fer una segona recomanació, i és que estem en època d'operació biquini. Una bona caminada també és bona.
I tant, i tant. Bueno,
aviam, caminar és molt bo per la salut, eh? O sigui, el tema de córrer sí que podríem tenir, doncs, uns peros. T'has de preparar bé, muscularment has d'estar bé, has de saber-ho fer bé, perquè si no els genolls i els turmells es ressenteixen. Ara, caminar està indicat per a tothom.
Sí, sí,
i a més és molt saludable. Per tant, escolta, només per això, com a excusa, doncs el diumenge cap a la caminada de la Seu Vella. Després l'altra és que coneixereu patrimonialment la zona de Torrefarrera, i després, doncs, si volem que el turó sigui patrimoni de la humanitat, doncs s'ha de fer força, no?
Clar que sí.
Doncs és el mateix.
Perfecte, l'has resumit molt bé, Ricard. Magnífic.
Molt bé, Joan Ramon. Escolta, fem una pausa i de seguida parlem de carrers.
Perfecte.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
¿Qué tienes pensado hacer el fin de semana?
Me pienso quedar en casa dequeando.
¿De qué qué?
Dequeando, disfrutando de la tranquilidad y el confort que me ofrecen mis nuevas ventanas de Keunink.
Parece un buen plan eso de dequear.
No sabes lo que es estar bien en casa hasta que no disfrutas de unas ventanas de Keunink. Me han cambiado la vida.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando.
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Salvador Obregón. Estalón.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel. Y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y escolta, anava perdut avui, però quan se t'ha escapat una... Sí. Se t'ha escapat una cosa de l'hostal i la bordeta, i llavors he caigut. Dic, crec que hi ha un carrer que es diu...
L'hostal de la Bordeta.
O sigui, que d'aquí està lligat.
Correcte. L'hostal de la Bordeta és precisament el carrer potser més important que té la Bordeta, després de l'avinguda de les Garrigues, i és el que creua la Bordeta d'est a oest, i no queden restes d'aquest hostal, però seria precisament el que fa homenatge a aquest primer nucli de recuperació del barri que es produiria al segle XVIII, després de les guerres, hi hauria aquest hostal, i que no se sap molt bé d'on ve el nom de la Bordeta, llavors, però que és quan s'incorporaria aquest nom. Una altra població que hi ha a Barcelona que també es diu la Bordeta, precisament, tocant a Sants, ahir també hi havia un hostal a l'entrada de Barcelona, i el de Sants, aquell de Barcelona, per entendre'ns, la Bordeta sembla que fa referència que era un hostal que després va quedar en ruïnes, i la gent, aquelles ruïnes, li van començar a recordar que era com una borda d'aquestes que hi ha al Pirineu, com una cabana, i que podria vindre d'aquí el nom de dir, mira, aquell hostal que està a la vora de les ruïnes, de la borda, de la Bordeta, en aquest plan. El de Lleida no està clar que sigui aquest el nom, però també podria tenir una cosa semblant, perquè després, cap al segle XIX, l'hostal ja també està en ruïnes. També hi ha una altra versió de que aquest hostal van agafar una noia molt guapa, una minyona, perquè cuidés els viatgers, i que era una noia que era borda, és a dir, que era... Exactament. I com era molt simpàtica i molt agradable, doncs van començar a dir, l'hostal on està la Bordeta, aquella noia tan trempada, i la Bordeta, i d'aquí vendria el nom. Per tant, tenim les dues versions. La de Lleida, la més popular, és aquesta, la noia borda, que és la que és il·legítima de pares, és a dir, que no és que tingui res més, simplement borda vol dir que és aquell que no ha nascut d'un matrimoni casat legalment, i que, bueno, després alguns...
Que no és el mateix que borde,
No.
Borde és més despectiu,
Exacte, borda, simplement vol dir això, la filla il·legítima d'un matrimoni, és a dir, que té la mare seva, la mare biològica, i el pare, pues, a vegades no l'ha reconeguda i ja està. A vegades, després de la versió, pues, que aquesta Bordeta era tan simpàtica, a vegades inclús feia altres tipus de favors més endavant i tot, però en fi.
Bueno, aquí ja no hi entrem.
Això són les dues versions d'aquest hostal que estaria en aquest carrer, que insisteixo, va de l'avinguda de les Garrigues, ja quan comença a ser l'avinguda de Flix, i que va fins a les Bòbiles, que seria la part industrial que encara es conserva, ja fora d'ús, ja tocant a la variant de lo que seria la Bordeta.
Per cert, no es conserva res de l'hostal, però se sap on estava?
Tampoc.
No se sap exactament on estava.
Ja al començament de l'hostal de la Bordeta, hi ha una casa prop de, quasi davant per davant de la parròquia actual de Sant Agustí, que té una fisonomia, i el dissabte ho acabarem de comentar amb la gent de la Bordeta, perquè a vegades hi ha aquesta memòria oral que jo tampoc la coneixo, alguns diuen, pues sí, no sé, i suposo que sortirà, podria estar allí. Hi ha una casa que té un ambient així de, molt senzill, que podria ser un casalot d'aquestos, també és de dos pisos, amb finestres, i una porta gran per poder entrar un carruatge, podria ser allò.
Per cert, estem parlant del carrer on hi ha... on hi ha el camp de futbol de...
al final de tot
al
el
final
carrer
tot,
està... sí.
Ho dic perquè on hi ha el camp de futbol ara, que és a les Afores, clar, si tirem molt cap enrere en el temps, el normal és que l'hostal no estigués allà en aquella punta, no, sinó no estigués a l'altra.
Perdona, el camp de futbol està, és al carrer d'Artesa.
Ah, sí, sí, correcte. Sí,
no, no, aquest, el carrer de la 2 de la Brota, aniria a lo que és les piscines.
Ah, no, correcte. Perdó, sí.
Sí, sí.
Però vull dir que ara, el que és a les afores de la Bordeta, fa molts anys, seria molt lluny de la zona on havia els xalets i on havia les primeres edificacions. Vull dir que s'entén que ha d'estar el més a prop possible, que no pas tan lluny.
Sí, per això jo crec que seria... Aquest edifici té pinta de ser un edifici antic, probablement del segle XVIII, uh-huh, molt senzill, perquè els hostals no tinguessin grans luxes. I per la ubicació que està a prop de lo que seria la parròquia, que la parròquia està tocant a l'avinguda aquesta de Sils, sí, sí, que sí, va sí, cap al camp de futbol aquesta, podria ser aquest. Llavors serà una de les comentaris que farem el proper dia.
Bueno,
no?
Escolta,
aquest cas.
Allí in situ, aviam si surt algú que sap alguna cosa.
Exacte, per tant, deixem una mica també pues, participativa, serà una passejada participativa.
Joan Ramon, això dissabte.
Dissabte
a
les 11, a la Plaça Anàstasi, que va cap a la 1 per anar a dinar tranquil·lament, fent aquesta passejadeta, veient aquest patrimoni de la Bordeta i discutint si l'hostal és aquest edifici o no.
Bueno.
Per tant, deixem una mica d'enigma.
I tant.
Hi ha un edifici també a l'hostal de la Bordeta, que és potser el més emblemàtic així, que és el Col·legi del Carme.
Uh-huh.
És una autèntica mole, massa, així, neoromànica, també força interessant, que veritablement, si s'ha de marcar un perfil, perquè Sant Anastasi i l'altre edifici de la vila, potser no tenen, la vila Remei no tenen prou empaque volumètric, però el Col·legi del Carme és potent,
sí, sí,
per tant,
sí, sí.
I fins i tot a vegades la silueta recorda una mica el simboli de la Seu Vella, potser la deformació que un té, però que al pati tenen, l'altre dia que estava preparant la ruta, hi ha grafitis que han fet los nanos, i hi ha un que va fer una silueta així del col·legi, i semblava el simboli, però m'he dit, ostres, fica la... Ah, no, que és el Col·legi del Carme.
Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Lo mateix a tots, i tu també, Ricard.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Llamando a la SARTE. ¿Con qué posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, arriba el moment en el que parlem de noves tecnologies, sempre a la meitat de la setmana, des de fa 10 anys, 10 temporades, i sempre camí cap a les 2 de la tarda, des del InfoCope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com, on pots estar a la guait de totes les novetats durant tota la setmana i pots recuperar el podcast de qualsevol programa per tornar a escoltar doncs, aquella entrevista o aquella informació que per tu era important i que el dia que la vam dir no et va ser possible escoltar-nos. Com sempre, ben acompanyats, avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Avui amb mobilitat total.
Bueno, mobilitat i amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
David està quiet.
Yo estoy quietecito.
No está en mobilitat.
En estudio hoy, parando la lluvia.
Jaume, escolta, de què parlem avui?
Doncs sabíeu que Lleida està al capdavant de les ciutats espanyoles amb densitat de dings?
De dings?
I ara us preguntareu què vol dir això de dings?
Què vol dir dings?
Doncs és un acrònim, no?, de parelles sense fills i dous sous.
Ah.
Vull dir, i també us preguntareu què té que veure els dings amb les noves tecnologies.
Mostra't de la boca.
A mi se m'ocorre, se me passen així tantes coses per la cabeza, però és una burrada, no te les diré.
Doncs tot això ho explicarem tot plegat a l'entrevista que farem avui en el programa. Després, com sempre, farem una petita pausa musical pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o la sorpresa musical que en tens preparat avui, Ricard.
Bueno, jo crec que és fàcil avui, eh? Ja et dic que arriben des dels Estats Units i que hi ha guitarra.
Sí, oi.
Home, no és que sigui una pista gaire fàcil, però vaja...
Vaja, veig que el David està 100% content, no?, el guitarrero del programa. Molt bé, doncs després de la música continuem amb la notícia del passat o efemèride i, com no, la tertúlia Fric. Què farem a la tertúlia Fric? De què parlarem? Doncs mor el pare del mític Pong. No sé si ho tenia aquí,
home, aquí
a l'efemèride.
Eh?
Però vull dir, ostres, ha estat un clàssic, no? Últimament anem de revivals, no? Parlarem també de Google i Google Home, d'aquest Google Home Mini, no?, que ja té preu, si els ha escapat. Mm-hmm. Ho explicarem tot plegat. Apple, que al final planteja o no doncs, un nou iPhone X de baix cost. Almenys és el que diuen donen les filtracions més reconegudes, no més autoritzades. Però, bueno, al cap i a la fi, el que sí tenim segur, Ricard, és
sí,
que...
Però abans de que em parles d'aquests 3 minuts, només un apunt, David Casero, jo ja no creo en los escapes de las empresas de tecnología grandes. No. Ya no creo en los escapes de información, ¿eh?
No, lo comentaremos después. Son estrategias al 100%. Sí, y más si hablas de Mark Gurman, más todavía.
Sí, sí. Ara sí, anem als 3 minuts.
Sí, luego lo hablaremos, va.
Vinga, va, que a veure que us abraoneu directament a la tertúlia. No us podeu esperar, no us podeu esperar. Perquè, bueno, ja sabeu que com sempre acabem amb el millor pel final, amb aquests 3 minuts finals, que acabem amb les fantàstiques idees i solucions i sobretot comoditats que ens arriben des de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet, pels que no puguin anar al carrer Segòvia número 4, ja ho sabeu, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, que m'has deixat amb curiositat, l'entrevista del dia.
Doncs som-hi, ho comentàvem al començar l'espai d'avui. Lleida és la ciutat amb més dings després de Barcelona, amb prop de 183.304 famílies, de les quals 9.825, tot plegat un 5,4, pertany a la tipologia dings. I per què parlem de dings? Doncs perquè per poder obtindre aquesta informació s'ha utilitzat el Big Data. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a Agustí Amorós, director de desenvolupament de negoci de Ice Group. Què tal? Molt bon dia, Agustí.
Hola, molt bon dia, com estem?
Pues perfecte, i benvingut aquí a Cope Lleida. Sempre diem que si tenim la informació adequada podem prendre les decisions més acertades. El Big Data és una eina a l'abast de la mitjana d'empresa?
Bé, abans que tot, una petita correcció. Quan
estem anant
a Lleida com a la segona d'Espanya amb més densitat de dings, ens referim a província, no pas a ciutat. Província, la província de Lleida. Respecte a la pregunta... Bé, el Big Data, més que una eina, és una podríem parlar d'una metodologia, en tot cas, que fa referència a una quantitat molt grossa d'informació. De fet, sempre totes les decisions empresarials s'han pres en base a la informació. El que ha canviat és que ara n'hi ha moltíssima més, i sobretot doncs, perquè internet i els dispositius mòbils doncs s'han propiciat que això sigui així. Aleshores, quan hi ha molta informació, el que cal també és, d'una banda, tenir molt espai per poder guardar aquesta informació i, d'altra banda, molta capacitat de procés per poder tractar tota la informació i fer algoritmes que tinguin en compte aquesta informació. Aleshores, quan estem parlant dels algoritmes, és el que realment ajuda a prendre decisions a les empreses.
I aquí, suposo, és on entreu vosaltres com a Ice Group.
Efectivament, nosaltres, que ens vam constituir fa 31 anys, ens vam constituir amb el nom de Ice Aplicaciones de Inteligencia Artificial. Aleshores ja això era una clara voluntat de què ens volien dedicar. Tot i que no sabíem que al cap de 31 anys doncs, la intel·ligència artificial tindria, diguem-ne, la presència que té avui en dia, no? Nosaltres el que fem doncs, és tractar informació i generar, crear solucions, solucions que serveixen per solucionar problemes. És a dir, generem valor a partir de les dades i fem que el que generem doncs, pugui ser utilitzat perquè les empreses doncs, siguin més eficients, guanyin més diners, etcètera, etcètera.
Sí, entenem que les empreses tenen el seu gran banc de dades, però també en el món hi ha moltes més dades, no? I suposo que la suma i la interacció de totes aquestes dades estan formant el Big Data. I aquí és on entreu el tema analitzar. El tema és que gràcies al Big Data podem fer categoritzacions com les que heu fet dels DINGs. Això pot ajudar a moltes empreses a ser més productives i eficients?
Efectivament. Nosaltres hem creat una solució que es diu Habits. Li hem afegit el cognom de Big Data, no perquè vengui més, que també, és cert, sinó perquè estem parlant d'un gran volum d'informació. És a dir, aquí tenim informació de totes les famílies a nivell de l'estat espanyol. És informació estadística, per tant, doncs, som molt escrupolosos amb la llei de protecció de dades. No hi ha cap informació que sigui específica de cap persona, ni cap cognom, però sí tenim informació estadística que traiem de diferents fonts i sabem, per tant, doncs, la distribució per tipologies de famílies en cada una de les províncies, dels municipis i fins i tot d'unitats administratives més petites, com pot ser una secció censal. Pues sabem el percentatge de famílies DINGS, que DINGS, per qui ens estigui escoltant, doncs és l'acrònim d'una terminologia anglesa, que és Double Income No Kids, és a dir, famílies que tenen dos ingressos i no tenen nens, és a dir, formades per home-dona o dona-dona o home-home. I sabem doncs, el percentatge d'aquestes famílies, però també les famílies que tenen jubilats, que tenen nens petits, que tenen adolescents, també pel import de les rendes, si són rendes baixes, si són rendes altes, tenim informació de nivell d'estudis, d'atur, de risc de pobresa, d'en què es gasten els diners, etc etc. I clar, amb tota aquesta informació, també de metres quadrats de vivenda, preus de vivenda, etc etc, inclús meteorologia, amb tota aquesta informació el que podem fer és afegir-la a un col·lectiu o a un client concret i, per tant, doncs, estadísticament, assumir una sèrie d'informació i que això ens permeti doncs, fer segments cada cop més petits per poder fer estratègies de màrqueting, de captació, de fidelització, de venda creuada, etc. Doncs, quasi bé el més individualitzades possible, no?
Agustí, bon dia, sóc el Ricard.
Hola, bon dia, Ricard.
Et volia preguntar una cosa al fil d'aquesta darrera resposta, i és que portem 5 dies amb la RBGP en marxa, la nova llei que ha de regular tot el tema de la privacitat, i evidentment la recol·lecció de dades doncs, està afectadíssima per tot aquest tema. Heu notat algun efecte en aquests darrers 5 dies? O sigui, recol·lecten menys dades o hi ha més temor o tot segueix igual?
Jo l'efecte que sí li puc assegurar que he notat és que he rebut diàriament 200 e-mails preguntant-me...
Sí, això sí. Sí.
Eso todos, sí, es verdad. Hosti, eso todos.
El que passa és que a l'hora de la recol·lecció de dades això es nota?
No, perquè nosaltres les dades que recol·lectem, que fem sortir... són totes dades estadístiques i no són dades que vinguin a través de persones físiques. Aquí, doncs, som completament escrupolosos amb la nova llei, però també amb la llei anterior. Fem servir informació de fonts públiques, com són, doncs, l'INE, com són el padró, el CEP, etcètera, etcètera, no? L'Institut de Meteorologia, inclús informació d'alguns panells. Tenim també doncs, partners que ens donen informació de panells de clients amb informació d'opinió i de tipus de mòbils, perfils de famílies també, etcètera, etcètera, però és informació completament estadística. Nosaltres no sabem de cap nom. I quan donem informació també de valoració d'immobles, doncs això està basat en informació de portals immobiliaris, informació doncs, del cadastre, que és una informació també pública, informació de foment, de bases de dades de notaris, però mai donem ni un sol nom. Mm-hmm. Els únics noms que sí que facilitem és de persones jurídiques, que són empreses, que les empreses no tenen informació pública i no estan doncs, associades amb les lleis de protecció de dades.
Mm-hmm. Agustí, entenc que les grans empreses ja han treballat amb el Big Data, però per què consta tant que la mitjana empresa vegi aquesta rendibilitat dels estudis?
Bé, aquesta és una pregunta molt, molt interessant. Les grans empreses tenen més mitjans, evidentment, i després també estan en una competència, no?, en una cursa tecnològica que fa que hagin d'estar a la primera, tot i que moltes vegades aquestes inversions tenen més repercussió mediàtica, de màrqueting, que no pas en processos d'eficiència i captació. Les empreses mitjanes petites, en principi, tenen una... Clar, aquí, com que s'ha parlat tant del Big Data, tant, i s'ha fet sobretot s'ha magnificat el tema dels costos, hi ha una percepció de que un projecte de Big Data és un projecte car. Però, en primer lloc, es pot tenir un gran volum d'informació sense que estiguem parlant de Big Data, perquè les empreses petites, mitjanes, el seu volum de clients tampoc és el mateix volum que pugui tenir doncs, un Google, un Amazon o una entitat financera, o una companyia d'assegurances. Per tant, doncs, si estem parlant d'informació, la informació que tradicionalment doncs ells tenien ja la tenen i hem d'afegir informació nova, però tampoc estem parlant d'uns projectes desmesurats que siguin excessivament cars. Llavors el primer que cal fer és posar en valor les seves dades, analitzar quins són els problemes que es vulguin solucionar i fer projectes escalables, és a dir, el Big Data de per si no aporta res, el que aporta és doncs, poder veure cada dada, cada quin valor aporta a l'empresa. I aleshores, doncs...
El tema del Big Data és sempre què li preguntem al Big Data perquè les dades les tenim, però les tenim de sàpiga llegir. Un estudi com aquest està a l'abast de la PIME?
Si es refereix a la informació que nosaltres tenim disponibles dins de l'ABIS Big Data, per descomptat. Perquè aquesta informació es pot comprar, es pot adquirir per mòduls, o es pot adquirir per una zona geogràfica que pot ser tot
sí, però,
espanyol, o es pot adquirir per Lleida.
Sí, Agustí, però jo no dic un estudi d'INGS. Vull dir, per exemple, una altra empresa necessita un altre tipus d'estudi, que seria més o menys la tipologia d'INGS, perquè vosaltres ja sabeu quin cost té fer un estudi, perquè sabeu el que val extraure en aquest munt de dades la informació. Llavors, per fer un estudi similar, enfocat en un altre sector o segment, una PIME tindria accés?
Per descomptat, estem parlant de projectes que no són excessivament cars. I jo insisteixo molt en aquest concepte. El que s'ha de fer també és una anàlisi de quin és el ROI, no? Quin és el retorn de la inversió d'aquesta despesa. Si ens gastem, no sé, 15.000 euros i per no guanyar res, doncs això és pitjor que si ens gastem 30.000 euros i en guanyem 200.000, no? Aleshores, aquests projectes doncs, estan a l'abast. El que es tracta és de començar, de veure quin és el problema més gran que puguin tenir. No es tracta únicament d'ajudar-los a captar clients, que sí, que també, ni fidelitzar, que també, sinó que hi ha altres temes, com són els d'optimització de processos per guanyar amb eficiència i, per tant, incrementar el marge de beneficis, etcètera, etcètera.
Agustí Amorós, director de desenvolupament de negoci de l'empresa Ice Group. Pues moltes gràcies per donar-nos una miqueta més de llum en aquest món i tot aquest tema del Big Data.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Se n'hem anat fins a l'any 2006 amb guitarres, amb nord-americans, amb el Danny California i aquest Red Hot Chili Peppers. El David fa bona cara, a més fa el moviment habitual de coll d'un guitarrista, també, no?
Hay gente que tenemos el ritmo en la sangre y hay otros que intentan fabricarlo, como en Jaume, ya sabemos. Vaya. Fabrica sus mezclas y sus megamixes, ¿eh, bueno. Jaume?
Bueno, pero siempre a base de ritmo, ¿eh? O sea,
hombre, por supuesto.
Alguien tiene que crear la base, ¿eh? Al final, los músicos, para mí, la música es son creadores.
Escolta, que ens estem quedant sense temps, literalment. Anem directes cap a la efeméride, David.
Bueno, pues efemérides. Mirad, Larry Page, esto sonará a muchos frikis. En 1996 lidera el proyecto Backdraft. Backdraft fue el antecesor de Google, fue el buscador y el motor que al final Larry Page junto con otros dos formaron Google. Google, que esta semana ha salido el ranking de las empresas más valiosas para el 2018, las 100 empresas más valiosas del mundo, y Google sigue liderando la primera posición con más de 300.000 millones de dólares en valoración de marca.
Casi nada, ¿eh? ¿Qué año?
Ojo, ¿eh? ¿Qué año? 1996, por eso digo, 1996. Del 96 al 2018, la empresa
22 anys només
de mayor valor de marca del mundo, ¿eh?
Anem directes cap a la...
La tertúlia fric,
Jaume.
Doncs bueno, que teníem una defunció, mor el Ted Daveny, el pare mític del joc Point, i, carai, ostres, ja anem de efemèrides i ho enllacem una cosa a l'altra.
Mira, voy a poner una foto en el Twitter para que la gente vea, se acuerde del Pong, las dos barritas. Pling, sí. Pling, 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 bueno, era un juego de mesa convertido en formato digital, realmente.
Sí. Bueno, va ser el meu primer videojoc.
El meu també.
Va ser el meu primer videojoc. Seríem aquelles dos... jo ni dia el tennis, allò quan xupàvem a la televisió en blanc i negre, inclús allí darrere de l'antena, vull dir, ojo al dato, eh?
Escolta, preu...
I bueno, la piloteta era un cantó a l'altre.
Preu del Google Home, va, que tu ja el saps. Jo no he mirat la filtració.
Bueno, s'ha escapat, no?, a 149 eurets,
no? Però sabéis qui, no?, l'ha puesto...
Sí,
el Corte Inglés. El Corte Inglés. Se l'ha escapat, lo tiene preparado y clac, y l'ha publicado. Google Home Max es el que no aparece, ¿eh? Apareció el Google Home y el Google Home Mini, 149 y 59 euros, pero el que no aparece es Google Home Max.
Este es el equivalente al HomePod de Apple, el Max.
Efectivamente.
Pues valdrá lo mismo,
259, ¿no?
Sí. ¿Y eso que tendré mi Apple día 1?
Bueno, sí, el día... Se supone que sí, se supone que mañana día 31 ya podemos...
No, mañana día 30.
Mañana día 31 ya por la noche podremos saber algo, seguro ya los tendremos a la venta y ya sabemos por estos precios, conexión al hogar.
Venga, l'altre rumor, que perquè el dia 4 està aquí a prop, de la WWDC, Mark Gurman diu que sí, que hi haurà un iPhone de baix cost. És que baix cost i Apple normalment no són
amigos.
No van juntes.
Bueno,
eh?
A veure...
O almenys, aviam, de baix cost, que valgui menys dels 1.000 dòlars aquests, perquè clar... És que...
Jo ja perdí, ¿vale? Ja perdí una apuesta i pagué el desayuno, además, ¿eh? Porque creía que en un Worldwide Developer Conference no iban a presentar un iPad nuevo y lo presentaron. Con lo cual, ahora no voy a decir, ya que el rumor es de Mark Goodman, ¿vale? Que si van a presentar algún iPhone, algún tal... A ver, yo me creo, y es verdad, es decir, lo que dije Apple es, esta es la nueva generación. El iPhone 8 es a lo máximo que ha llegado un diseño de iPhone con botón. A partir de ahora, todo es pantalla, todo es iPhone X. De ahí a que vuelva a salir algo más barato, perdonadme, las cifras del iPhone SE histórico de Apple son nefastas. Son nefastas. Y el C que sacaron de colorines, ¿os acordáis?
Sí.
Un poquito más barato, 3,99, un poco más barato. Ojo, teléfono de 400 euros, es lo más barato que vamos a ver.
Sí.
Puede ser que saquen algo así, pero creo que no es su nicho de mercado y sigue siendo el número uno de la facturación.
David, el que dèiem abans, aquestes escapes de informació tant de Google com de Apple, que són empreses enormes que ho tenen controladíssim, això no són escapes ja, eh?
No, és totalmente dirigido, está claro. Y mirad, lo que comentábamos antes fuera de micro, lo tenemos clarísimo, lo mejor de esta Worldwide Developer Conference es que no ha salido casi nada.
Jo això t'ho he dit. I ara anem...
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ETE, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ETE, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
David Casero, deixa'm un moment que estic preocupat. No sé si hem perdut el Jaume Messitja. Jaume, què tal?
No, hola.
Estàs aquí. Bueno, és que hem agafat una velocitat de creuer a la tertúlia, que no ho veguis. Escolta, tu com ho veus, aquest tema de les filtracions de les empreses grans, tenint en compte que Apple i Google van incorporar una política del que al qui filtrés li cauria el pèl?
No ho sé, però jo em sembla que aquest últim element que estan comentant de baix cost de Apple pot triomfar, eh? Pot triomfar. Jo no crec que no serà com l'antic que van fer.
El baix cost són 700 euros, eh?
Que no...
El baix cost són 700... O sigui, estan parlant de 3 iPhones, 700 sobre, dos amb pantalla OLED i una amb pantalla LCD de 700 euros.
Sí, però tots full screen.
Se levanta Steve Jobs y la lía como se me va tan barato, te lo digo.
Bueno, escolta, que arribem a l'espai tecnològic.cat.
Mira, como el jefe no está hoy, mira qué cositas tengo aquí, Ricard. Mira qué cositas más chulas.
Y escolta,
mira, es que estamos en la semana. Estamos en la semana.
Claro, Star Wars.
No estamos en la semana, hombre. Estamos en la semana de Han Solo. Buah, qué cosas más chulas. Jaume, qué cosas más chulas.
Sí, ¿no?
Sí, ¿sabes que tengo?
Al Twitter.
¿Sabes que tengo la estrella de la muerte que se enciende y que es un altavoz Bluetooth?
Joder,
y además tengo
quiero uno.
Y además me he cambiado la funda del móvil y me he puesto, ¿te acuerdas cuando estaba petrificado Han Solo, que lo tenía Jabba el Hutt en el Imperio Contraataca? Es que qué cosa más friki acabo de decir, ¿eh?
Bueno, yo es que solo he visto una historia. Vez la 4, 5 y 6.
Bueno, ya estamos.
O sea, imagínate.
Fuera.
Que yo soy trekkie, que yo no...
Bueno, pero yo soy de todo. Me hago a todo lo de las, todo lo del espacio, me hago a todo, ¿eh?
Bueno.
Pues Jaume, hoy
sí,
estamos
yo
aquí.
También, aquí ¿eh?
Ahora lo colgaremos para que lo veas. Y bueno, como no, una selección especial de todos los productos de Star Wars, con hasta 27 productos diferentes, que bueno, pues para regalar ya están bastante, bastante bien, e incluso para permitirte un caprichito para ti, que claro, también te lo tienes que permitir de vez en cuando.
No, además cuando te digo, es que no sé qué regalarte, pues mira, veste en spytechnology.cat, sí. en la segunda opción, la cuarta a la derecha, esa es la que quiero.
Efectivamente.
Por así decirlo.
Especial Star Wars.
I a més satisfem aquell petit nen que portem a dintre, doncs comprem el nostre capritx.
Sí, sí. Escolta, David Casero, espaitecnologic.cat, al carrer Segòvia número 4. Trobem encara et queden robots d'aquests per canalla i no tan canalla per iniciar-se la programació i gaudir jugant després?
Un montón. Mira, tenéis que entrar en el espai de robòtica i podeu ver un millón de robots adaptados desde los 6 años.
Mira.
Es decir, que a ningún papá le dé miedo, que lo va a entender, ¿vale? Que yo sé que a veces es una prueba para los padres y voy a quedar en ridículo delante de mi hijo.
Claro.
Bueno, pues no, lo vamos a poder entender. Coger uno de 6 años, 6, 8 años, 10, 12, esto ya los de 15 ya se complican, ¿eh? Ahí ya hay que saber.
Això, Jaume, en lloc de seure't a la nit a veure les sèries, a muntar el robot.
Y luego a crear tu propio juego y tu propio entorno. Bueno, y luego a jugar con el equipito.
A la nit, a la tarde o al cap de setmana, quan tinguis un momentet. Sempre és bo treballar amb aquest tema.
I tant. Molt bé, Jaume. Escolta, el podcast, que ens poden escoltar a www.infocopelleida.com i els amics d'Espai Tecnològic ja sabeu que els trobeu a internet a espaitecnologic.cat i també al carrer Segovia 4. Ja m'ho he après, eh? Ja no ho llegeixo, ja m'ho sé de memòria.
Muy bien.
M'ha costat, eh? A mi em costa. Jaume Sitjà, escolta, ho deixem aquí avui, eh?
Sí, venga, va, i dimecres que ve a l'estudi.
Sí. David Casero, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Muy buenas tardes a todos.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I ens queda minut i mig per plantar-nos a les 2 de la tarda. Recorda, dimecres 30 de maig del 2018 i el que fem és, abans d'arribar a les 2, buscar una darrera hora. Càritas alerta de la cronificació de la pobresa, de l'escassetat de recursos i fa una crida a la implicació de tothom. Els bisbats de Lleida, Solsona i l'Urgell han atès 9.627 persones directament l'any 2017. Xic menys que l'any anterior, però així tot són 9.627 persones. I un curt realitzat a Animac Lleida, seleccionat per al prestigiós Festival d'Hiroshima 2018. La peça és una de les 75 triades entre els 2.842 treballs presentats i es projectarà el proper 25 d'agost. Amb tot això, doncs com sempre, agrair-te que ens hagis escoltat, que hagis gastat o gaudit d'aquests minuts de ràdio. Ja saps que de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, t'acompanyem des de Lleida amb notícies de casa nostra. Acaba de passar un bon dimecres i demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre, Herrera en Cope Lleida amb un servidor, Ricard Álvarez.